Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica i que, a més, també ens podeu veure a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, del Twitch i del YouTube. Pauli Fernández, bon dia, sí.
Veure?
Sí.
Càstig, home.
Que no ho escoltes cada dia, que ho dic cada dia. Si sóc com un lloro de repetició, jo.
Home, jo pensava que no.
No.
La gent s'emporta una decepció quan ens veu.
O no, sí.
Ah. Sí, sí.
Pere Prats, bon dia.
Bon dia, sí, no, perquè tenim la veu bon maca i l'altre,
sí.
Bueno...
Sí.
Es trenca... Tot és maco.
Bueno, bon es trenca dia, la màgia...
Bon dia,
bon dia.
No ho deixeu dir, bon dia, pobre Joan.
Es trenca la màgia de la ràdio.
Bueno, hi ha qui li agrada, doncs...
La màgia de la ràdio...
Jo, bueno, no ho miro, aquesta vegada no ho he mirat mai.
No. Bueno, potser, com que avui en dia, no, saber com s'escolta la ràdio, doncs a vegades potser hi ha gent que ho posa, no tant per veure-ho, sinó per escoltar-ho, perquè potser no té una ràdio FM o no té l'aplicatiu o no vol obrir la web, doncs mira, ho posa a l'Instagram i...
Bueno, s'emporta una decepció.
No, home, no, una decepció.
Igual es pensava que érem... joves i guapos, i ara veuen que ja no som tan joves ni tan
guapos.
Guapos
sí.
Ni tan guapos.
No fotem.
Ni tan joves ni tan guapos.
Tan joves no, però guapos sí, home.
Algú de vosaltres ha treballat de cambrer?
De cambrer? Hòstia, no.
Ni deia.
Bueno, jo havia fet mig de cambrer, mig de cuiner, mig de a l'estiu anava cap a Roses, gent allà, feien fer de tot, treballaves 15 hores.
Antoni,
sí.
Jo
sí que havia fet de cambrer, treballava mitja jornada, 12 hores.
Sí,
sí, sí.
I no teníem festa des del mes de maig, al mes d'octubre no hi havia festa.
Ja.
Anava a Roses a treballar.
I
una altra forma de fer colònies a la mainada.
Sí, sí. Jo llegia ara fa un moment, doncs, que cambrers o temporers d'aquí de l'Empordà,
sí.
Doncs marxen a altres punts a l'hivern, doncs, per acabar de fer la temporada, i precisament pel tema dels sous i, bueno, a la resta d'Europa, no sé, entrevistaven a l'Empordà Boninfo, doncs, una noia que se'n va a Àustria, no?, que té un sou més digne i llavors a l'hivern...
Home, sí, un sou més digne sí, però el nivell de vida també és molt
més alt.
És molt més alt.
No, no, a l'estiu no feia de cambrer, feia a l'ONI, que era Oficina Nacional d'Immigració, que era de francesa, que estava muntada a Figueres, que els que passaven a la vendímia, doncs els hi feien els passaports.
A la brema.
Sí. Anaven...
Ell ho feia en castellà.
Sí, no, ho feia en francès. Sí.
Com és en francès, la brema?
No sé.
No
se'n recorda.
No me'n recordo.
No, home, l'hem suspès de francès, eh?
Doncs, no, home. Doncs sí, sí, cada estiu hi anava. Anava bé allà perquè cobraves en francès.
Clar. clar, no? Cobraves en francs?
No cobraven pessetes.
Ah,
i va. Curiosament servia per o sigui, el computo dels anys treballats per la Seguretat Social. Servia,
clar, la cotització,
sí, sí.
Clar,
bueno, en principi sí, s'ha de cotitzar,
sí, sí.
És que hi ha moltes persones, doncs, que els han fet la firula i no els han apuntat tot, potser totes les hores o només els caps de setmana, tot i que treballaven entre setmana. Ho he viscut en primera persona, el cas de la meva sogra, per exemple, sobretot dones,
sí, sí.
Però és que abans era això, tornant a l'hostaleria, sí. Que era el que havien començat, era diferent. La gent que treballava feia les temporades a l'estiu en els mateixos hotels, tots a dalt, i tenien
l'habitació i tot, no?
I tenien sí. la que era la bugaderia del
sí,
hotel,
sí.
i un tros que hi havia, esclar, eren camastros i tot, era una habitació gran, un espai gran.
Sí, sí, per poder-se dormir.
I dormien.
Això, encara, encara ara hi ha hotels.
Encara ara hi ha alguns hotels. Allò, abans eren tots, quasi, això, pràcticament tots.
Sí, ara són els, bàsicament els de la costa,
sí, sí.
Perquè, com és lògic, diguéssim, venen gent, diguéssim, sobretot de fora, sí. Sobretot de fora, per exemple, jo què sé, el cas de l'hotel Almadrava, per posar un exemple, doncs tenen ja un cupo de personal d'Andalusia,
sí, sí,
que cada any ve i tenen allà, sí, sí, el seu espai. Però, bueno, hotels de Figueres també, jo, bueno, he estat en diversos, diguéssim, treballant.
És lògic, és lògic.
Abans que en tenia, també.
El Duran, el, no sé si el Pirineu, si vols, el Pirineu encara dalt.
Encara ho té.
Encara tenen dalt les habitacions.
I és que... Bueno,
és lògic, és lògic.
Segurament no.
A veure, conteu que la gent que anava a fer temporada, que venien de fora, jo que havia treballat al Pirineus, que tenia les habitacions a dalt, clar... el món de la propina, que ara la gent ja no deixa tantes propines... Jo havia treballat al Pirineus i jo tinc el record del primer dia que vaig treballar a l'Hotel Pirineus, era el mes d'octubre, i feia de botones, pujar maletes, acompanyar els clients a les habitacions. A mi em duraven 8.000 pessetes al mes, en aquell temps, parlo de fa 44, 45 anys, 8.000 pessetes al mes, quan un cambrer, jo feia de botones, un cambrer cobrava 27, 28.000 al mes. Però és que el primer dia vaig fer 1.600 pessetes de propines. I això era diari, 1.600, 1.200, 900... En aquell temps, la meva mare pagava 2.000 pessetes de lloguer de la casa, del pis de, que vivíem al carrer Pere III. 2.000 pessetes. I jo ja feia... amb un dia de propines. O sigui, em refereixo que la gent que venia de temporada menjava, tenia el menjar i beure gratis a l'hotel, no? A les hores de dinar. I després vivien a l'hotel... I a més guanyaven un sou i guanyaven moltes propines. O sigui, marxaven quan acabava la temporada amb un bon diner.
Sí, no.
Sí. Clar, però cada cop ha minvat més.
Propines
això.
Ara no tant, eh?
No.
Saps què passa? Que pagant en targeta... Esclar, llavors...
Sí, però també es deixen propines, eh?
Sí. Poc, menys, bueno, el pagant targeta. Ja, que jo sí, ho veig.
Que no. Però que llavors, en aquells moments, amb els sous normals o justos, a la costa, amb tot això... menjaves, dormies, o sigui que no tenies cap despesa, només en ve que els teus vicis. Llavors, aquell sou que guanyaves allà...
Era net.
Déu-n'hi-do.
Això és com els que anaven a la brema.
Sí, però clar, aquella gent que anava a la brema comptaven que guanyaven, treballaven tota la família.
Sí.
Treballaven...
Si els deixaven, sí.
El matrimoni, els nois, si eren una mica grans, també ja els feien treballar.
Ja provaven de colar els petits, també.
Clar, però ara no és així, això.
No gastaven res, i clar, venien amb un...
Era sou net.
Amb un estalvi,
clar.
Sí, sí, sí. I els que anaven a França, com feien el canvi... Esclar, aquells francs aquí marxaven amb...
No, hi pagaven més els francesos.
Amb,
sí.
Marxaven amb un cabàs de pessetes.
I mira, conteu que la meva sogra, que anava a fer la barema a França, quan ella tornava de la barema, que s'anava a França 2-3 mesos, que estava allà els 3 mesos, quan tornava, s'estaven fent els meus sogres la casa aquí a Vilafant, i amb aquells diners... podien contractar els paletes per treballar, per fer jo, ara farem el sostre, ara farem això. I els diners abans, en aquell temps, quan us dic que la meva mare pagava 2.000 pessetes de lloguer d'un pis a Figueres, també els diners, guanyaves poc, però condien més.
Sí. O sigui, ja provaven que els menors també poguessin treballar, però no, bueno, aquí però, no els hi donàvem contracte de treball.
Però molts hi eren, diguéssim, d'allò...
14 anys i així, sí.
Tots cap allà. Sí. Durant un temps, sense gastar pràcticament res, perquè ja
allà
no gastaven res.
No, ho tenien perquè, tot el menjar
allà,
i tot això.
Allà
tenien
uns habitatges, bueno, una espècie de llocs,
sí.
Diguéssim, tipus... no sé,
sí, home,
tipus casa de colònies, per posar un exemple.
Sí.
Perquè vull dir, no eren pas...
Deixen molt suau.
Sí.
No eren pas hotels. Eh?
O tipus humilis, sí.
Dimensions, eh?
Barracons, vaja, és igual.
Bueno, jo ho he vist a algun lloc, em vaig anar una vegada amb una feina... aquí d'això, per aquí al Rosselló, i vaig veure-ho. Era una espècie de pavelló, així.
Sí.
I clar, allà només treballaven. I dormien, el menjar els hi posaven, pràcticament venien amb tot el sou.
És que en aquella època començaven a Bocí, començaven el bricoc, del bricoc passaven a Bocirera, i de la cirera a la poma, i de la poma a la vida.
Bàsicament era el raïm per això.
Però el raïm és com quan entraven més gent, però, però cirera...
Venien trencs a partir de les 3 de la matinada, venien trencs continus, aquí a Figueres, esperaven, feien els papers i tornaven a marxar. Llavors venien quantitat de gent en un dia, vull dir que, i això durava, durava, començava el juliol i fins al setembre.
El temps
però agafaven la poma ja. És que...
I amb aquests diners després podien viure la resta de l'any o havien de buscar-se una
altra feina? No, ja vivien força temps.
Per exemple, el cas de l'hostaleria que parlàvem abans, molta gent d'Andalusia vivia
perquè
penseu que la temporada als hotels de la costa començava més o menys la Setmana Santa i acabava l'octubre, doncs ja tenien suficient, feien la cotització d'aquests mesos, o fan,
Bueno, jo crec que ara...
No, encara.
Vols dir que pots viure...
Sí, perquè fan aquests contractes que en diuen fixos...
Fixa discontinus.
Discontinus, i amb això ja...
Tens atur.
Ja. Llavors, potser segurament allà a Andalusia tenen l'hort i no sé què, i acaben de fer-se...
Sí, perquè allà el camp els hi ha quasi bé desaparegut, a part dels
grans latifundis.
A part del Maria i que tenen l'altre, Jaén, tot això, que tenen el gran olivera, això és tot mecanitzat, ja. Ja no tenen treball.
Hi ha gent que ja dic que fan això, que fan el treball de temporada i després la resta de l'any...
Però les persones que viuen aquí, que estan a la hostaleria i que treballen... Jo tinc una amiga, ara no sé, fa temps que no parlo amb ella, però jo sé que ella treballava de Setmana Santa, això que dius tu, fins a l'octubre, i llavors ella era fixa i discontinua i estava els mesos a l'atur. Però anaven aquí, anaven justíssims.
Bueno, depèn.
I perquè la seva parella, el seu home, treballava tot l'any. Crec que avui en dia es pugui viure només de temporada. Tenint en compte els preus dels lloguers, totes les despeses que tenim...
Aquí potser no.
Aquí no.
Allà sí. Mm-hmm. Val? Diguem-ho clar.
Perquè el cost de la vida,
si tu vas amb una botiga o un supermercat, diguéssim, d'Andalusia, no són els preus d'aquí. No són els preus d'aquí.
Mireu, jo per posar-vos un exemple, jo tinc un amic que tenia una casa aquí a la zona aquesta on hi ha l'Ajuntament de Vilafant, ara me'n recordo com
es diu.
El parc.
I se la va vendre perquè va anar a treballar a Andalusia. Tenia el germà Andalusia, la família Andalusia, allò que diu, se'n va anar a viure a Andalusia. I allà es va comprar un terreny i es va fer una casa. Doncs allà la casa i el terreny tot li va costar el 50% del que li van donar per la casa d'aquí. El 50%, i es va fer una casa allà amb garatge, amb de tot.
No, el lloguer és... Allà, tu diries a Andalusia un lloguer, de 1.000 euros, i diries, si estàs boig, amb això pots llogar tot, tenir una finca de lloguer, per dir-ho.
Les zones interiors, però tot el que es costa,
és diferent.
Tu fas... interior.
Voltes tot el perímetre peninsular i nosaltres ens costa. És que té un altre preu igual que aquí, vull dir...
Mira, poso un altre exemple. La filla d'un amic meu s'ha anat a viure a Galícia, en un poble de dintre de Galícia.
De l'interior,
De l'interior, i viu en una casa llogada, però una casa molt maca, amb garatge sota, amb un jardí darrere molt gran i tot, 300 euros al mes.
Depèn quina part. Clar, vull dir, és que l'interior de Galícia, no sé si l'heu corregut, però esclar, allò encara és... Encara és el segle passat, allò.
Sí, és molt rural. Però sí, a la costa, a la costa gallega, també preparat. Igual que aquí,
És el tema de l'oferta i la demanda, no?
Perquè tots hem fet aquell cantàbric i sabem el que és.
Però aquí, per llogar... per trobar aquest descompte t'has d'anar més enllà d'Olot, eh?
Mm-hmm.
O sigui, aquí la costa arriba a Lleida.
No. Perquè sí, també hi ha molta indústria aquí. Però... és una altra història.
Aquí no hi ha les diferències.
No.
Tu te'n vas... tu te'n vas a qualsevol poble, diguéssim, de la muntanya, i els preus són els mateixos que la costa.
Ja et dic jo que la Cerdanya, per exemple...
I a la província de Lleida...
Sí,
home, sí. Però la culpa, no sé, culpa o conseqüència, o no sé com dir-ho, és d'una mica del turisme?
No. El nivell de vida és més alt, ja és diferent, és una altra forma de viure, ja és molt industrialitzada Catalunya, després hi ha el sector primari, però llavors hi ha tot el processament d'aquest sector primari, que en molts llocs del rest d'Espanya no hi és això. Allà fan gra i ven el gra i s'ha acabat. Mm. Aquí no, aquí és que fan blat i surten els canelons, no? La pasta per fer canelons, i maten un porc i surten les llangonisses. Vull dir que hi ha tot el procés, i és clar, tot aquest procés industrial del primari, encara que més sigui del primari, doncs guaita el que porta.
Aquí és, en aquests moments, una de les coses que més tiren són les indústries càrniques.
Mm-hmm. Sí.
Però perquè senzillament estem fent, diguéssim, el procés de fabricació de mitja Europa. Perquè la major part, o sigui, se'n va cap allà.
Sí.
O sigui, no és,
sí,
no és que hi hagi feina perquè es consumeixi aquesta carn.
No, home, és clar que no.
Home, és una dels punts d'exportació, és una de les explotacions més potents que hi ha a Catalunya,
d'embotits mateix, és brutal.
Del porc, sí, home, esclar.
Aquí al polígon de Vilamalla, hi ha una fàbrica que fan fuets, i en fan 25.000 diaris. Diaris. Surten els trailers carregats cap a França i Alemanya, sí. de fuets, o sigui, de més fuets, eh?
Fan tot tipus
d'embotits.
És clar.
És una fàbrica que conec molt. D'aquí, de Vilamalla. Bueno, abans estaven a Borrassà, és una Vilamalla. Doncs, i només fuets, 25.000 diaris. Tenen unes màquines allà,
clar,
que surten els fuets.
Clar, però
com un d'això.
A nivell d'organització de vida, no? Que estem parlant dels temporers, no? De l'hostaleria... potser estem ben organitzats, això, que una zona que sigui la fàbrica d'embotit d'Europa, l'altra zona que sigui l'horta.
Això és el mercat mateix que ho
d'allòs.
El mercat i la disponibilitat de treball, sí, que hi ha allà. Si hi ha gent que està disposada a treballar amb allò, o poden captar gent per treballar amb allò...
I el mercat, fàbrica, sobretot.
Clar, vull dir que no, és un mercat que reguli.
Ja, però està bé que el mercat reguli les nostres vides, és que és com la pregunta, no?
Sí, per què no?
No ho sé.
Per què no? Algú ha de regular, doncs, el mercat...
a la russa. Sí, tu fas
digital,
això.
No?
Tu cobres l'or cada dia i s'ha acabat. Així passaràs la vida, no?
La gent, bueno, va com va.
La gent s'espavila com pot, sí, i uns se'n surten, altres no, sí, i s'ha acabat la història.
Però clar, el fet de que l'habitatge, estàveu parlant de la costa aquí, sigui tan car... però és que és arreu, no només és a la...
Bueno, la costa sí que el turisme hi té una importància en els lloguers, és clar que sí. El turisme, la costa sí, ho marca força, perquè, aviam, a l'època de turisme és quan els habitatges es pugen de preu, és clar que sí. Lògic, perquè hi ha demanda, i és clar.
No deixa de ser una indústria més, eh?
Sí.
És una indústria més.
Com tota la indústria es regula per l'oferta i per la demanda.
Hi ha una indústria que necessiten fuets, i una altra indústria que necessiten pisos,
sí.
O necessiten habitatges, o necessiten hotels.
I també, quan parlem d'habitatge, hem de tenir en compte que, o sigui, en tinc la sort de que hem crescut. N'hi ha que diuen que el decreixement, jo m'ho estic mirant molt de través, això del decreixement, però tots ens recordem, els que som aquí, quan dèiem, som 6 milions, i això fa 4 dies.
Sí, i ara som quasi 9.
I ara som quasi 9.
Sí,
esclar,
sí.
Tu t'has d'inquibir en una zona tan petita com és Catalunya, perquè és una zona petita, tinc que veixi...
No, però, no, perdona, Catalunya, i tots volem
perdona,
estar...
Catalunya és gran. Això de petita.
Sí, que comptat gran, no? Com el d'això, bueno...
Depèn de què ho comparis.
És un territori amb pocs quilòmetres quadrats i hi han vingut 2,5 milions de persones. Cuidado, que es necessitaven, perquè avui l'atur és petit, vull dir que són gent que feien falta per treballar. I per créixer. I per créixer. Ara, a vegades, si no es controla bé, creix de viatge i llavors és quan passa el que passa amb l'habitatge, que d'aquí uns anys suposo que ho tindran superat, perquè un moment o altre s'ho ha d'estabilitzar, això. I el dia que això més o menys s'estabilitzi, vull dir que ara hi ha un creixement molt fort, potser pararà una mica.
Jo crec que no. Jo crec que no pararà.
El creixement així...
No.
Bueno, però hi ha alguna cosa que haurà d'explotar d'alguna manera?
No, perquè cada vegada
perquè...
mecanitza més, totes les coses van més...
Sí, però vulguis que no, a veure, hi ha països que la gent anirà marxant. Perquè no s'hi guanya amb la vida.
Però la gent marxa sempre en un lloc que falti gent, que hi hagi treball.
Bueno,
de sobres, que quan arribin allà ja puguin treballar l'endemà.
Sí.
Perquè si no, no marxen.
Sí, però bueno...
O si marxen, quan arriben allà, veuen que no hi ha feina, se'n van més cap aquí o més cap allà.
Sí, però clar,
la avui gent no va avui, en un lloc que no hi hagi treball.
Avui dia, amb la informació que hi ha, la gent veuen per televisió o per les xarxes, per on sigui.
Es viu molt bé, que, aparentment.
Que aquí la gent, tothom tenim cotxe, que tothom tenim... a casa i no sé què, i diu, bueno, em vaig cap allà a veure si tinc sort.
Però no els ensenyen aquests senyors que, pobrots,
no,
viuen amuntegats en fàbriques tancades.
Sí, però això no surt. Clar, això no surt a la televisió.
Clar,
no?
Això no els hi presenten.
Clar,
i llavors aquí està el mal.
Llavors hi ha gent que, bueno, o que tenen família i els expliquen, no, home, és que com abans nosaltres parlàvem que si a tal puesto, que si a tal altre, doncs aquests igual. Okay. Els expliquen, tenen un familiar o
sí,
un
home,
amic...
Sí, home, si tenen famílies diferents.
Sí, sí, jo, mira, estic allà, tinc pis, tinc cotxe... Tinc
no, i vine, que jo t'ajudaré i tal, les classes.
Vine aquí, guita, veus, jo ja m'he comprat un cotxe, m'entens? O mira, ja tinc un pis, o mira, ja estic treballant, sí. I llavors, clar, aquella persona, encara que sigui de manera il·legal, vindrà.
Sí, sí, vinguin... Però si no poden oferir-los aquesta feina, si no se'ls veu, torna a marxar.
Marxen molt pocs.
Sí, però sí, molt pocs. Sí que marxen, pugen i baixen, és un flux continu.
Però esclar, com a éssers humans, no? Hauríem de poder tenir les necessitats bàsiques cobertes.
Oh, bueno, això és una entelèquia, sí.
Sí, no, sí, per sí, això sí, jo et deia que no sé si està bé que el mercat ens reguli. D'alguna manera, perquè...
Sí, sí que està
clar,
bé, jo crec que sí.
L'habitatge no crec que... Jo penso
que
no hauria
d'estar regulat,
però l'habitatge no. Precisament no hauria d'estar regulat per mercat.
L'habitatge hauria de controlar una
Estàvem parlant de productes,
sí,
eh?
Sí, sí, però clar, com ha dit en Paulí, l'habitatge també és una indústria.
Bueno, sí.
I no ho hauria de ser.
I és un producte que necessita una indústria que és el turisme. I vulguis que no,
ara el turisme.
I el creixement, demogràfic. Sí.
No, però ara mateix el turisme que té Catalunya, en aquest cas, que és molt important, si no hi haguessin, diguéssim, el lloguer aquest temporal, bueno, el lloguer turístic, com vulgueu dir, els hotels, no hi ha hotels per assumir aquest turisme.
Bueno, però sí, sí.
No hi ha hotels.
No, esclar que no.
No, ni menys.
Però hi ha habitacions a Barcelona, per exemple, que són turístiques i que els fan servir per turisme.
Sí, és el que t'estic dient. Si ara t'ho traguessis de cop, dic, no, escolta, com que no hi ha prou habitatges...
Ah, llavors tindrien que fer hotel, més hotels, clar.
Ens haurien de fer hotels.
Clar.
Perquè, no, és impossible. A Girona, quants hotels hi ha? Res.
Misèria, la societat sempre ha inquibit, la societat en el nouvingut sempre l'ha inquibit, d'una manera o altra l'ha inquibit. Mira, jo recordo quan hi va haver la migració d'Andalusia cap aquí a Catalunya, els anys 50-60, vivien, els que arribaven d'allà a Figueres jo parlo, que és allà on vivia jo, vivien a l'antic hospital del carrer Nou. En allà estava ple de gent visquent en allà.
I caputxins,
jo era petit, llavors no hi anava jo, caputxins, però sí que estaven a davant de casa meu i, per tant, coneixia el tema coneixia el tema d'estaven allà. Aquella gent, treballant, evidentment, es van anar espavilant i ara viuen, cony, al mig de Figueres i viuen com nosaltres mateixos. Per tant, vull dir, sempre la societat
ha intentat...
Sí, també deu passar.
Encara que tu treballis, és molt difícil, tal com està...
Poder és més difícil, però també arriba un moment que treballant, te'n surts, home.
Home, no? Quanta immigració amb un pis a Figueres viuen tres famílies. Oh. Vull dir que es van inquivint, quan van bé, tenen feina, quan tenen uns estalvis, quan no sé què, doncs lloguen un pis per ells mateixos.
Ja.
El que passa és que cada cop està sent més difícil, malgrat que treballis, poder-te pagar un pis.
Perquè no hi ha pisos de protecció oficial. Sí. Perquè el que hauria de fer-se és construir pisos de protecció oficial, perquè aquestes famílies
construir-los
poguessin
anar a viure. O arreglar els que ja hi ha. Perquè n'hi ha...
El que diu en Toni... Aquí sí que l'administració, sigui la que sigui, els ajuntaments no poden perquè...
Ara comencen a fer-ho, fins ara no es feia, però...
No tenen prou potència econòmica, els seus pressupostos municipals no els hi donen, però sí que una administració hauria de dedicar-se...
Però s'han adormit 20 anys. Si haguessin anat fets cada any...
Ara el problema és massa gros.
Ara el problema és massa gros. Si no haguessin parat de fer pisos de protecció oficial durant aquests anys... Un edifici aquí, dos edificis a Girona, dos edificis... O sigui, anar fent, no tindríem aquest problema. Però és que durant 20 o 25 anys no han fet ni un.
No.
Aquest és el problema.
Sempre és hora de començar i de rectificar i de fer les coses ben fetes. Aquí sí que hi té de col·laborar-hi les administracions, que per això paguem impostos. Aquí no es pot deixar lliure mercat. Lliure mercat, quan ja la gent està situada i que ja vol, que ja no li... Un pis de 40 metres, un pis de 60 metres, o amb una escala de veïns que, bueno, que no hi estàs bé, i et canvies. Llavors és una altra història. Llavors sí que ja va lliure mercat. Però per introduir aquesta gent, havien d'haver fet això. Això es va fer aquí, en una ciutat, que és Banyoles. Banyoles es va fer... Va un moment que jo és llavors hi treballava, hi havia el 33% dels nanos de les escoles de Banyoles eren de fora, que havien vingut amb els seus pares a treballar aquelles càrniques, les bombes...
Bàsicament les càrniques, sí.
Allà es va fer tot una barriada, i la varen fer pensant i demanant com volien viure aquella gent. Compte, I allà no hi ha hagut mai conflictes, o ben pocs. Tu has sentit a dir que hi ha hagut molts conflictes a Banyoles. I aquella gent s'han integrat i guaita, deien, ui, que s'han tornat negres a Banyoles. A Banyoles, com aquí, com allà, hi ha gent de tots colors i són persones. És que si comencem amb... I llavors hi havia aquesta crítica, jo me recordo com un li vaig dir, i vaig mig així perquè vaig dir, guaita, és un client d'aquí d'això, vaig dir, és que jo miro persones, no miro que... La pell, tots, guaita, ni aquí anem a la poblatge i ens posem morenos, també. Dic, jo miro persones. I, esclar, allò s'ha integrat. I jo admiro aquesta forma de fer. Per això, clar, va ser un alcalde que va tenir aquesta visió. Després no sé si ho han continuat, però molts altres llocs no han tingut aquesta visió. A Girona no la varen tenir, varen fer un disbrat, perquè varen tirar la gent fora i una altra població que havia al costat se la va carregar, no? Com és alt, sense cap ajut, ni cap programació, ni res de res, ni fer el poble adequat a les necessitats d'aquella gent i a les costums d'aquella gent. Esclar, llavors és que on tens els problemes.
La Generalitat, que en aquest cas seria la màxima responsable, té un ens o una administració que és l'Incasòl.
Sí.
L'Incasòl, diguéssim, és una de les seves feines aquestes, però resulta que la seva filosofia és com de fer coses com si fos una empresa privada. Han de guanyar diners, si no guanyen diners no ho fan. Llavors, així és perquè collons els necessitem, parlant en plata.
Clar.
Sí. Perquè necessitem. Entens? Quan, jo què sé, per exemple, posar un exemple que vaig conèixer de prop. Quan es havia de fer el polígon d'aquí del pont del Príncep de Vilafant, doncs els hi van cedir, diguéssim, la gestió a l'Incasòl perquè fessin el polígon, i va dir, no, com que no hi guanyarem prou diners.
Ja, ja, sí,
no
sí, 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 sí.
Se suposa que l'empresa pública aturar, no hauria d'anar per
i al cap d'un temps van i renuncien a aquesta sessió que se'ls va fer perquè d'això. Bueno, doncs, a veure, si una administració com aquesta, que està finançada amb diners públics, no es dedica a fer el que els privats no poden fer, perquè coi els necessitem? Perquè els necessitem? Perquè, clar, en tot cas era, és per, d'alguna manera, substituir o fer el que el privat, que realment ha de guanyar diners, no pot fer.
No pot fer.
I, per això era l'Incasol, no?
Fem una cosa, ara que estàs parlant de diners, fem una petita pausa per la publicitat i anem amb més temes. Va, vinga, fins ara.
Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara, cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
El Festival Jazz Figueres es renova i se celebrarà del 2 al 5 d'abril, per Setmana Santa, amb una quinzena de concerts gratuïts i de pagament a diferents espais de la ciutat. I amb les actuacions destacades de la Sant Andreu Jazz Band, formada per joves intèrprets i dirigida per Joan Chamorro, i de la saxofonista i compositora Irene Reig, Premi Enderroc 2025 al millor disc de jazz. Organitza el Casino Menestral Figuerenc amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. Consulta la programació a casinomenestral.cat.
Us convidem a venir a viure la passió de Vila-sacra, una passió única representada en un entorn romànic únic, acompanyada del cant de la coral Veus Blanques i amb la col·laboració dels Armats de Vila-sacra. Té una durada d'una hora i mitja i consta de tres escenaris: dins l'església, fora davant la portalada i davant el Palau Castell, una experiència en què tu també participaràs.
Úniques representacions el dissabte sant 4 d'abril. Primera sessió a les 17 hores i segona a les 19 hores. Places limitades. Compra la teva entrada donatiu anticipadament a entrades.fila12.cat o el mateix dia de la representació.
Cultura, història i emoció. Vila-sacra t'espera.
Aquest mes de març torna una de les cites més esperades. Arriba la 36a Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empúria Brava 2026. Del 28 de març al 5 d'abril, vine al Port Marina d'Empúria Brava i descobreix una gran exposició d'embarcacions de segona mà, oportunitats úniques i tot el món nàutic en un entorn incomparable. Si t'agrada el mar, aquesta és la teva fira. No t'ho perdis. Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empúria Brava 2026.
El cap de setmana del 28 i 29 de març, viu la Fira de Sant Josep de Figueres.
El dissabte 28 de març, de 9 del matí a 8 del vespre, amb la 33a edició de la Fira del Brunyol de l'Empordà, la Rambla i entorn. Amb fira d'artesania i alimentació, per d'atraccions infantil, inflables, xocolatades i actuacions. I l'endemà, diumenge 29 de març a les 10 del matí, la 12a cursa urbana de Sant Josep, de 5 i 10 quilòmetres pel centre de la ciutat, que es pot fer corrent o caminant.
Organitza l'Associació Amics de Sant Josep, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. Consulta el programa a firadelbrunyol.cat.
A Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pizzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Castelló d'Empúries viu la Setmana Santa 2026.
Diumenge 29 de març a les 12 del migdia, participa en la benedicció de Rams i l'entrada de Jesús a la plaça de la Basílica.
I el divendres 3 d'abril a 7:45 del vespre, no et perdis la representació del Via Crucis Vivent, amb sortida des de la plaça de la Basílica i recorregut pels carrers i places de la vila.
Tradició, emoció i patrimoni viu. Setmana Santa a Castelló d'Empúries. Viu-la!
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles.
Avui dijous 26 de març tens la daurada a la peça de 400 a 600 grams aproximadament a un preu imbatible de 8,79 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Estàveu parlant de l'ACA a la pausa.
No en parlem
de l'ACA. Era un debat molt interessant.
És que és la mateixa misèria que el...
És que és un debat...
Que l'incassol.
Un debat aviat acabat,
Jo crec que és més misèria.
Aviat acabat, el debat.
Per la població, més misèria.
Són administracions que es van...
Pels que ho porten, no.
Són administracions que es van muntar en un moment donat perquè funcionessin millor que l'administració, perquè fos així com si fos una empresa.
No, per desglossar, sí. Això està
clar,
bé.
Perquè l'administració té uns terminis,
sí,
i com,
no,
uns processos,
bé,
i el fet de fer una empresa
pública... Com fer Fisersa a Figueres.
Agilitza.
Això és com fer Fisersa a Figueres. Sí. Es va fer
agilitzar, no?
Sí, per treure responsabilitat a l'Ajuntament, i perquè l'Ajuntament no podia fer la gestió que fa Fisersa.
Perquè l'administració, per contractar i tot, té uns tempos i uns terminis i uns processos que són molt feixucs i no...
Teòricament era per agilitzar-ho, actualment no s'agilitza res, perquè al final suposo que per fer contractes, com que és una empresa pública,
s'ha de fer.
Al final l'administració ha de fer exactament el mateix i no ha servit més que per anar col·locant gent per fer unes feines que els havien de fer els ajuntaments i els fan les empreses públiques.
No, però també hi havia, almenys en aquell moment ens havien dit, hi havia un pensament que era molt lògic. A l'Ajuntament hi ha uns funcionaris, hi ha una sèrie de gent que estan allà per fer unes feines molt concretes. Llavors, quan s'han de fer aquestes, per exemple, una gestió amb un Figueres, amb una població gran, s'ha de fer aquesta gestió d'aigües, de residus, de moltes coses així, val més una empresa d'aquestes, sempre controlada, però que tingui gent especialitzada i que sàpiguen fer-ho, sí, que tinguin un bon gerent, que sàpiga, que tinguin uns tècnics, que tinguin uns professionals.
La teoria era perfecta.
La teoria era aquesta, però no s'ha complert.
Perquè, si no, els ajuntaments es havien de carregar de personal.
Exacte,
I de tècnics, que potser no d'això. Sí. La teoria era aquesta.
No, la teoria estava molt ben feta.
La teoria,
sí. Estava perfectament ben feta. A més, depèn sempre dels grups municipals i de qui hi hagi, però no depèn directament de l'últim conseller que arriba allà, que a mi m'agrada això blanc, i llavors arriba l'altre i ara ho pintarem negre perquè a mi m'agrada negre, sinó que allò és
sí,
una...
Que pot anar fent independentment dels regidors que hi hagi.
Exactament,
no?
Allò és un ens que treballa i ja està. I
regidors, consellers, diputats, és igual.
Sí. Bueno.
Així estem.
Però hem arribat a aquest punt que s'ha quedat tot una mica fosc i, bueno, i com parlàvem de l'ACA, jo m'estimés no parlant, però...
Ja no, és que no...
Jo és que m'ha agradat aquest debat que s'ha generat a la pausa.
La pregunta és, hauria de ser així la bona gestió? L'Ajuntament, la part administrativa i després, per exemple, les brigades municipals que fan la feina, una empresa privada, municipal o com vulguis, el que neteja carrers hauria de ser una empresa privada també... avantatges que pots agafar...
Empresa ara, privada ara concessionada ve... o empresa pública?
No ho sé.
Clar,
no
aquí...
ho sé, perquè llavors, en el sentit de que tu li dones una concessió per 4 o 5 anys o el que sigui, en el sentit de que aquella empresa, al no dependre de l'Ajuntament, la contractació, anem a suposar, eh? Poso un exemple, molt facilot. Ve la festa major, necessitem gent per no sé què, doncs contractes 10 persones per 2 mesos. O sigui, agilitzar.
Però clar, això l'Ajuntament no ho pot fer, això contractar una persona no per 2 mesos per la festa major, dic, com dius tu. Per tant, per
o
això hi ha d'haver-hi una
home,
empresa.
Anem a Roses, temporada d'estiu, necessitem reforçar la Guàrdia Municipal amb 10 persones.
Però això ja
persones.
Es fa, eh? Això ja
només
es fa.
Per l'estiu. Sí.
Però hi ha ajuntaments que contracten per l'estiu...
Interinament, sí.
Sí, és interins, això també ho preveu.
L'Escala, Roses, Castelló,
sí, Castelló.
Tots aquests ho fan.
Si és una temporada...
Sí. El que passa que Antoni podia dir, clar, per exemple, imaginem-se un cas concret d'un poble com Vilafant, la neteja. Uh-huh. Si tu tens, per exemple, 5 persones fent neteja i una es posa de baixa o té que fer vacances, diguéssim, llavors a l'hora de fer aquesta feina o no es fa o no tens persona per substituir-la de manera temporal. Si ho fa una empresa que sap que té que tenir 5 persones treballant, si no els té, diguéssim, si per lo que sigui estan de baixa o estan de vacances, en posarà un altre que no sigui aquella persona de fixa.
Temporalment ja s'ho espavilarà, no?
Ja s'espavilarà aquella empresa, no? Això és una miqueta la teoria que suposa...
Clar, la jardineria. Tu tens 5 jardiners, un poble com Vilafant, que déu-n'hi-do les jardins i zones verdes i vials que tenim. Doncs ho ha de fer... personal de l'Ajuntament, que passa això, de 5, un està de baixa, l'altre està malalt, l'altre fa vacances, te queden 2 persones per fer la feina, que no és impossible, o hauria de ser una concessió administrativa a una empresa durant 4 o 5 anys, i escolta'm, ja s'espavilaran si estan de baixa.
Sí, s'espavilaran, però llavors, moltes vegades, el que passa és que el servei no es compleix com es tindria que complir.
Hi ha
unes clàusules que s'incompleixen obertament i n'estem farts de veure-ho, de que hi ha ajuntaments que han de suprimir aquestes empreses, o sigui, han de canviar-los, si més no, perquè...
Perquè segurament els hi surt un pèl més car, però tenen l'avantatge que el servei, en teoria, que ha de quedar cobert.
Clar, és que és això.
Clar, el tema de fer-ho amb personal propi de l'administració...
No, però és que de vegades amb les empreses tampoc també passa això, eh?
Bueno, i...
Moltes vegades...
Perquè hi ha empreses que passen olímpicament.
Perquè tenim un costum que tots els contractes els agafem a la baixa.
Ah, bueno.
Clar, aquest és el problema de les concessions.
Hi hauria d'haver, no sé, un paper escrit que ja hi ha gent especialitzada per fer aquestes coses, que digui això. A la que aquesta despesa no s'inverteixi tant, amb aquesta no s'inverteixi tant, doncs vostè per la concessió.
Clar, ara hi ha un debat.
Llavors, aquell senyor sap que com a mínim té d'invertir 3 o 4. Llavors, si diu que n'invertirà 2, vostè no entra aquí, no pot jugar aquí, perquè... Nosaltres necessitem que n'inverteixi 4 per fer tot.
Ara hi ha un debat molt interessant sobre el tema de la recollida d'escombraries. Això és un altre servei que els ajuntaments estan obligats a donar i s'està debatent, no?, en molts municipis, la gestió directa o la gestió indirecta, evidentment concessionat amb un concurs públic, no?, amb una empresa privada, en aquest cas. Clar,
a veure,
què és millor? Perquè tot té les seves avantatges i desavantatges.
Amb una empresa sempre, vulguis que no, sempre sortirà un pèl més car, sempre.
Perquè hi ha d'haver-hi uns beneficis.
Té que haver-hi uns beneficis.
Però cobriran aquella feina.
Però teòricament el servei hauria de ser més eficient,
clar,
en el sentit de que si en aquell poble, diguéssim, hi té destinat 5 persones, hi haurà sempre 5 persones, encara que facin vacances, encara que estiguin de baixa, encara que el que sigui.
Clar, que això perquè... un ajuntament ho té més complicat perquè té tots uns processos per contractar que
una administració
que
no pot contractar una persona per una setmana, si n'hi ha un de baixa, o per un mes, si en té un de baixa.
Tot i que ara em sembla que s'ha fet alguns convenis amb el SOC, que es poden agafar personal del SOC.
Bueno, però no són persones formades. Clar, és que hi ha la formació també, que no tothom serveix per tot.
Les escombraries...
No tothom serveix per tot?
No.
Ostres.
Tenen d'administrar... Per exemple, la recollida d'escombraries que no ho trobes tan fàcil. Tenen d'administrar un senyor que sàpiga conduir un camió, que sàpiga fer unes grues, que sàpiga fer una sèrie de coses. No pot agafar el senyor, abans hi havia el senyor...
Però tots són polivalents, no?
Sabia fer nou escombra i en tenien prou. Ara no, té de ser un senyor que té de tenir uns coneixements tècnics, per dir-ho d'alguna manera.
I de gestió de residus, també, no?
Esclar, vull dir que...
No, per això t'ho
dic. No vull desmereixer, el tema de recollida d'escombraries. Cada cop s'encareixen més aquest servei, no?, de la recollida d'escombraries, perquè
no té per què.
També t'apugen el rebut.
Generem més residus, no ens enganyem, malauradament, no? I s'han de gestionar, s'han de reciclar, perquè si no, no anirem pas bé. I s'està parlant molt del port, que si el porta a porta, que si hi ha altres mètodes, que si gestió directa, que potser un ajuntament, si es fa gestió directa, coneix més les necessitats que no pas una empresa de fora... No ho sé, sí, això també...
Va anar porta a porta i va fantàsticament,
Sí?
Sí, molt bé.
El lloc que s'ha aconseguit, el passa que han de ser...
Però clar, has de conscienciar la ciutadania i potser per llocs grans. Costa molt. És complicat, no?
Home, en ciutats és més difícil.
A Girona han tingut molts problemes.
Ja, potser.
A Girona...
Vaja, que no li funciona.
No els hi funciona. Bueno, perquè també la gent s'hi posa de culs.
Clar.
Perquè no és fàcil, vull dir, que la població...
I tu creus que Vilafant funcionaria?
Jo crec que sí.
Sí?
Terrades va funcionar...
Però Terrades és més petit que Vilafant.
D'acord, però va funcionar perquè la gent ja es va conscienciar de seguida que allò anava així.
No, per una raó senzilla, que a Vilafant no hi ha edificis
grans,
de plurifamiliars grans. Llavors...
Era molt recorregut.
Llavors, sí. Llavors, no, llavors és més fàcil que la gent, diguéssim... senti vergonya de fer-ho malament per dir alguna cosa, no? Perquè tu veus la casa del veí, canvi amb un edifici de 30 pisos, tothom va a la seva, no? I la persona que treu la brossa de casa seva, un cop la té fora, ja se n'oblida, és que ho faci bé o malament, no? En canvi, en un lloc així més planer, vull dir, la gent intenta, diguéssim, fer-ho més bé. Mira, un dels exemples, no sé si encara es manté, però quan es va imposar el compostatge aquí a Vilafant, vam arribar pràcticament un 10 o 15% de seguida de la població que tinguessin compostador. No sé,
hi ha moltes famílies amb compostador.
No sé encara quantes n'hi ha que es mantenen, no?
Hi ha moltes encara.
El que passa que es va fer...
De fet, jo et soc una d'elles.
Jo una altra. Doncs, bueno, es va fer una miqueta posant incentius perquè la gent veiés que valia la pena compostar i tot el que sigui, no? Doncs el que ja fa això ja comença a tenir una mica de consciència de pensar, home, si jo faig el que és compostable, porto el compost, també tinc clar que el plàstic el tinc que portar per un altre costat, el paper el posaré per un altre, el vidre el posaré per un altre, no? Ja dic, jo, per exemple, el cas meu, no sé el teu, no? Perquè vull dir, tots dos tenim compost. Però jo, actualment, trec una bossa d'escombraries a la setmana, pràcticament, Si no és pas un dia que allò que fem peix, per dir... La resta és molt poca.
Nosaltres som quatre,
La resta és molt poca.
Hi ha una bossa quasi cada dia, amb quatre persones.
No ho sé.
Que mengem molta fruita,
però
si menges molta fruita i verdura, que és el meu cas també, tens un compostador, no?
Sí,
per la resta.
Sí. Per tant, tu vols dir la resta, el rebuig,
El rebuig, la resta, la resta, ja dic, a casa, és una bossa a la setmana.
Tens de començar per aquí,
és clar. És una bossa a la setmana.
No, i també una altra cosa és l'espai, no? I com estan pensats els habitatges. Potser hauríem de també...
Precisament, el cas de Vilafant, els espais és ideal.
Clar, perquè tens espai per poder tenir els residus, no? I poder-los treure quan toca, no? Però, per exemple, jo un reportatge que he vist, per exemple, al Japó, que sé que tu ara deies, no?, el tema d'edificis. Doncs cada edifici té a baix uns contenidors i si no ho fas bé, et penalitzen.
Ves a Girona i veuràs el...
No, però dintre l'edifici,
Escolta'm, perdona.
Dintre l'edifici has de treure...
M'estàs posant un exemple del Japó, nada menys.
Ja, que és una societat molt diferent de la nostra, que té un concepte de col·lectiu.
Nosaltres som mediterranis, que ja està dit tot.
No, no, a Girona hem posat allò...
A les targetes, no?
A les targetes per obrir contenedors, i la gent deixa les escombraries a terra i marxa.
Bé, sí, sí, sí.
Si no ho veuen, mira, tira corrents.
Ja dic, el porta a porta va a Terrades, almenys jo n'estic encantat. No, amb... I això que els hi posem bé, perquè jo, que tinc una façana de casa llarga, no ho poso de davant de casa, llavors baixo 50 metres avall.
O sigui, que a casa del veí?
No, a casa meva encara, però 50 metres.
Ja ho ha dit.
50
metres. No ens
ha convidat
mai, però diu que té una casa gran, ens hem de creure.
Suposo que ho fa per tenir-ho més a prop del veí.
No, no, al principi li deixàvem
ben bé... I perquè així no li costi tant la recollida.
Al principi la deixàvem ben bé davant de casa i es queixaven una mica. No, home, haig de pujar.
És que amb els contenidors, Pere, tota la vida ha hagut la gran polèmica. On els poses,
no?
Sí, on els poses, perquè tothom els vol.
A davant de casa.
No, no, a prop. Però davant del veí.
Ah,
no, davant de casa.
No, ja. Això a Figueres passava.
A prop, però que no sigui davant de casa.
Nosaltres ho hem de deixar aquí, se'ns acaba
passava,
el
això.
Temps, sona la sintonia i això vol dir que hem d'anar tancant la paradeta d'avui dijous, a la tertúlia dels dijous. Tornarem demà divendres. Setmana que ve, festa, perquè és Setmana Santa, bueno. I ens retrobem amb vosaltres.
Ei, el dijous de Setmana Santa no és festa, eh?
Sí, però la tertúlia sí.
Ah, vale, d'acord.
Nosaltres tornarem de moment demà amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia.
El dijous del Setmana Santa són brunyols.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.